Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Comencem el Bon Dia, Bona Hora parlant del lloretenc Marc Muniesa, que podria jugar la propera temporada al Girona de futbol. L'ascens a la primera divisió obligarà el club gironí a fer diverses incorporacions. El director esportiu Quique Cárcel ha assegurat a diferents mitjans de comunicació que la idea és comptar amb uns 10 jugadors nous i el futbolista lloretenc és un dels preferits. Segons informa el diari Ara, els de Montilivi estarien negociant el traspàs de Muniesa ara a les files de l'Stoke City a la Premier League. De moment, té contracte amb el club anglès fins al 2019. Tot i així, les seves condicions el converteixen en un perfil idoni per formar part del Girona la propera temporada. L'entrenador, Pablo Machín, vol un defensa esquerrà, ràpid i amb bona sortida de pilota. Unes condicions que reuneix Marc Muniesa. Ho expliquem avui al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 9 de juny. Últim dia laboral de la setmana. El que fem és saludar l'Eduard per saber quin altre contingut tractarem. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs valorarem amb Eli Keegan com ha anat l'estada a Madrid promocionant la destinació en general i el turisme de congressos i esdeveniments de la mà del Patronat de Girona. S'han obert les inscripcions per assistir a un taller de màrqueting low cost que es farà la setmana que ve, el 15 de juny, a Lloret. Entrevistarem el seu responsable, Martí Joanola. Un dia més, exposarem un grapat de propostes que formen part dels pressupostos participats situades a la zona nord, a Fanals i voltants i a Can Vallell. Com saben, Carles Puigdemont anunciarà aquest matí la data i la pregunta del referèndum i unes hores més tard serà a Lloret de Mar per assistir a un acte de partit del PDeCAT. Ho recordarem. Ja a la segona part escoltarem el tràiler de Pàtria, la primera pel·lícula èpica catalana que s'estrena avui en una cinquantena de sales, entre elles la de Lloret. Escoltarem el seu protagonista Miquel Sitjà i el director Joan Franc Xaransonet. I després sabrem la doble proposta que ens fa el Casinet aquest cap de setmana, l'exposarà el seu president Joan Domènech. I rebrem els estudis, els mestres i alguns alumnes de l'aula de teatre per adults, que aquest cap de setmana clausuren el curs amb dues funcions, l'estrany i el malalt imaginari. Encara hi ha invitacions disponibles.
I a més afegim que aquest matí des d'ara a les 8 fins més o menys les 12 hi podria haver talls de llum a Cala Canyelles, a la Font de Sant Llorenç i voltants, segons informa Endesa, per fer treballs de manteniment de la xarxa elèctrica d'aquestes urbanitzacions. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora. Rosa Giral i Anca Pop a la producció i qui us parla som Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres, i també ens parla cada matí en Miquel Bernis. Avui hem començat el dia ennuvolat i, a més, s'han caigut algunes gotes i sembla, però, que la calor anirà pujant. En tot cas, deixem que sigui en Miquel Bernis qui ens ho explica. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El front que ens està creuant a hores d'ara és una mica més actiu del que semblava i, de fet, ha deixat ruixats en diferents comarques, tant interiors com també de la costa, tot i que al voltant de la selva han estat només algunes gotes, en altres sectors del sud sí que ha plogut amb més ganes. Esperem que aquest front passi bastant ràpid i que avui el que quedi siguin bandes de núvols prims, cel enterbolit durant bona part de la jornada, però amb núvols força menys espessos. De cara als dies vinents, el sol predominarà. Aquest cap de setmana el temps serà molt estable i bàsicament assolellat, encara quedaran algunes bandes de núvols en tot cas aquest dissabte, i tampoc l'inici de la setmana que ve es presenta amb complicacions en el temps. Estarem pendents sobretot de la calor, una calor que anirà clarament a més aquests pròxims dies. La temperatura no es dispararà especialment a prop de mar, a la selva marítima, però sí que anirà augmentant cada cop més l'aixafogor, temperatures de sensació que aquest cap de setmana superaran els 30 graus i que podrien encara disparar-se més en l'inici de la setmana que ve, sobretot entre dilluns i dimecres, dies en què a l'interior de la selva el termòmetre es podria costar els 35 graus i a prop de mar, tot i que no arribi als 30, la sensació de mes de juliol i de ple estiu també serà important. Per tant, calorada de juliol, de ple estiu, de cara a aquests pròxims dies, sobretot a partir de diumenge i també en els primers dies de la setmana que ve.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura aquí a Lloret és de 19 graus i relacionat amb la xafogor que hi ha, que comentava en Miquel, que hi ha molta xafogor, realment la humitat és molt elevada, 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5 minuts. La possibilitat de fer negoci amb el menjador escolar revolta les famílies. Ho explica en portada el diari de Girona, que afegeix que la Federació d'Associacions de Pares de Catalunya vol que Ensenyament assumeixi la gestió directa del servei i recollirà signatures perquè sigui gratuït. També en aquesta portada del diari de Girona hi llegim que el Tribunal Constitucional declara nul·la l'amnistia fiscal de Montoro. Hi ha diversos mitjans de comunicació que es fan ressò avui d'aquesta decisió que es va prendre l'any 2012 i que no afectarà les regulacions tributàries que ja hagin esdevingut fermes. També hem de dir que Carles Puigdemont apareix a la principal imatge del diari de Girona i també del Punt, perquè Puigdemont va rebre el Girona de futbol al Palau de la Generalitat i el club li va entregar una samarreta amb el número 1 i el nom de Puigdemont. També sobre aquest tema diu que el Girona ultima el fitxatge del porter Gorka Iraizoz per jugar a primera. El veterà futbolista fins ara a l'Atlètic era ahir a Girona. D'altra banda, el Tribunal aquesta notícia l'hem comentat, Brugada, acusa els polítics gironins de tenir un complex d'inferioritat. Demana que aixequin la veu per aconseguir un millor finançament per l'Hospital Trueta. Ho diuen tant el diari de Girona com el Punt Avui. I ens quedem al Punt, on també s'hi explica que faran un pla per recuperar el delta de la Tordera, que hi ha una crida contra els venedors furtius de peix i, finalment, parla del suport per afrontar la vida després del càncer. Un estudi posa en relleu la falta d'ajut per tornar a la rutina diària. Els pacients lamenten la falta d'informació i el poc acompanyament. I en aquest sentit, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha posat en marxa un servei d'assessorament mèdic.
Unanimitat de continguts pel que fa a les primeres pàgines dels diaris. El País, el Constitucional falla que l'amnistia va avalar el frau fiscal. El periòdico, amnistia il·legal. La Razón, cop a Montoro, el Tribunal Constitucional tomba l'amnistia fiscal del 2012. Diari Ara, l'amnistia fiscal de Montoro, inconstitucional. I La Vanguardia, el Constitucional anul·la i desacredita l'amnistia fiscal.
Doncs veiem aquesta unanimitat. I una altra de les notícies del dia és la forta patacada dels conservadors britànics, que queden lluny de la majoria absoluta. El partit de la primera ministra Theresa May perd 11 diputats i queda lluny dels 326 que marquen la majoria absoluta. També és notícia que els sindicats del metro de Barcelona rebutgen la proposta de mediació de treball i, per tant, decideixen mantenir les aturades. A Madrid, els autobusos fan campanya contra l'eixarrancament. Algunes persones, quan s'asseuen, obren tant les cames que arriben a envair l'espai de qui tenen al costat i per això s'ha iniciat aquesta campanya. Una altra notícia és que Espanya està a la cua en l'aplicació de mesures contra la corrupció judicial. Ha incomplert el 75% de les recomanacions fetes pel grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa. Déu-n'hi-do. Barcelona començarà a restringir el trànsit per contaminació elevada al desembre. També volem fer-nos ressò dels 13 escorcolls a Badalona en una macrooperació contra el frau de productes xinesos. I, per contra de tot plegat, una bona notícia és que la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma estan entre les 200 millors universitats del món segons el rànquing QS World University. Finalment, en futbol sala, el Barça ha pres el factor pista al Movistar Inter en el primer partit de la final de Lliga.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Per gaudir de la màgica nit de Sant Joan, imagina't una cala envoltada de natura amb el restaurant davant mateix de la platja. El restaurant Sibius Cala Canyelles us ha preparat un excel·lent sopar i ball amb coca i cava fins a la matinada. Telèfon de reserves 972 37 12 01. 972 37 12 01. Vine a gaudir de la revetlla al restaurant Sibius Cala Canyelles, davant mateix de la platja de Cala Canyelles, entre Lloret de Mar i Tossa.
Vols baixar de pes d'una forma 8 vegades més eficaç que fent-ho tu mateixa? Amb Bye Bye Kilos podràs menjar tot allò que t'agrada. I menjar fora de casa ja no serà un problema. T'aprimaràs de manera eficaç, saludable i duradora. No t'ho pensis, encara ets a temps de treure't un pes de sobre per aquest estiu. Bye Bye Kilos, una forma per baixar de pes 8 vegades més eficaç que fent-ho tu mateixa i menjant el que t'agrada. Sol·licita informació al Centre Creixent al carrer Girona 2931 o al telèfon 601 197 394.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto, RAC. I som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63. RAC. I som per ajudar. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Fes un curs intensiu. Fes un salt en les llengües aquest estiu. Cursos intensius d'anglès, francès, alemany, matemàtiques, català, castellà. Mesos de juliol i agost. Exàmens oficials de Cambridge i l'Alliance Française al setembre. Centre d'Estudis de Llengües, passatge Felip i Gibert 8, al cantó de la plaça París. Telèfon 972 36 05 38. Motivació, millora, consolidació, aprenentatge, habilitats, domini oral, disciplina, vivències, experiència, resultats. Escull la teva llengua i practica-la al Centre d'Estudis de Llengües de Lloret de Mar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
Has de fer alguna reforma a casa teva?
Saps qui t'ho posa molt, però que molt fàcil?
Estan Lloret.
Estan Lloret.
Realitzen projectes integrals d'obra nova i reformes de tot tipus. Cuines, banys, pintura, fontaneria, electricitat i sempre amb seriositat, professionalitat i un tracte personalitzat. Truca ara al 972 37 41 58 i demana el teu pressupost sense compromís o visita l'oficina d'Estan Lloret a l'avinguda Vila de Blanes 99-101, davant de la Volkswagen de Fanals. Amb Estan Lloret, les teves reformes en bones mans.
Bon dia, bona hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia i bona hora a tothom. Avui divendres 9 de juny. Benvinguts al programa despertador de la ràdio de Lloret de Mar quan és gairebé un quart de nou del matí. Comencem avui parlant d'esports, perquè Marc Muniesa podria jugar la propera temporada en el Girona Futbol Club. L'ascens a la primera divisió obligarà el club gironí a fer diverses incorporacions. De fet, el director esportiu, Quique Càrcel, ha assegurat a diferents mitjans de comunicació que la idea és comptar amb uns 10 jugadors nous i el futbolista lloretenc és un dels preferits.
Segons informa el diari Ara, els de Montilivi estarien negociant el traspàs de Muniesa ara a les files de l'Stoke City de la Premier League. De moment té contracte amb el club anglès fins al 2019. Escoltem les declaracions de Marc Muniesa fetes aquesta setmana al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Aquesta temporada de les 4 que he estat allà ha sigut la pitjor, la que he jugat menys, la que m'he sentit menys futbolista, i això no és bo. Quan arribes a aquest punt has de trobar una solució per tornar a trobar aquesta xispa, aquesta felicitat quan ets futbolista, i tant el club com nosaltres sabem quin és, que és el millor per tots, i veurem què passa.
Però la pregunta és, et deixaran marxar o no?
Jo crec que sí.
Però lliure, canvi d'un traspàs...
Oi, lliure no, perquè em queden 2 anys, però clar, a l'hivern doncs crec que demanaven uns 4 milions i ells són conscients que no, que ara el preu s'ha reduït, ha baixat, i ells són conscients d'això.
Tot i així, les seves condicions el converteixen en un perfil idoni per formar part del Girona la propera temporada. L'entrenador Pablo Machín vol un defensa esquerrà, ràpid i amb una bona sortida de pilota, condicions que reuneix Marc Muniesa.
De moment l'entitat ja compta amb 2 lloretencs, són el tercer porter, Gianni Cassaro, i el preparador físic Jordi Balcells. A més, també hi ha Sebas Coris de Tossa de Mar i han passat en el club de futbol de Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs veurem com evolucionen els plans del Girona de cara a la temporada vinent a primera divisió. I nosaltres ara ens centrem en l'àmbit turístic, perquè Lloret ha participat aquesta setmana a Madrid en una acció promocional de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Els representants de la destinació han fet difusió de l'oferta genèrica, és a dir, de sol i platja, a més de cultura i oci, així com del producte MICE destinat al turisme de congressos i esdeveniments.
L'any passat, els hotels lloretencs hi van allotjar més de 400.000 viatgers espanyols, que van representar prop del 35% del total. D'aquests, uns 15.000 provenien de la Comunitat Autònoma de Madrid.
En l'estada a Madrid, els representants municipals han estat acompanyats de 4 empreses de Lloret: Avenia, Monterrey, Santa Marta i Sant Pere del Bosc.
Saludem un dia més al Bon Dia, Bona Hora, la gerent de Lloret Turisme, que és Elisabet Keegan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deien que un dels objectius era enamorar el públic de Madrid. S'ha aconseguit?
Sí, tant. L'equip del Patronat de Turisme Costa Brava porta tota la setmana aquí, fent tota una sèrie d'accions, com bé explicàveu ara, i la veritat que valora molt positivament tot el desplegament que han fet aquesta setmana al capital de l'Estat. La veritat que per part de Lloret també molt contenta.
Disculpi, tenim certs problemes de cobertura, no acabem de sentir-la bé, no sé si... Hola? S'ha tallat la connexió amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. Parlàvem d'un congrés que es du a terme a Madrid aquesta setmana amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i dèiem que Lloret ja ha anat a promocionar-se, l'oferta genèrica, sobretot de sol i platja, a banda de cultura i oci, però també el producte MICE, que és el que està destinat al turisme de congressos i esdeveniments. Estem intentant tornar a contactar amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. Sembla que la tornem a tenir al telèfon. Molt bon dia de nou. No hi ha bona cobertura. Ara mateix entenem que és complicat per Elisabet Keegan poder-nos atendre. És a Madrid en aquests moments per assistir a aquesta fira, a aquest congrés que es du a terme, aquesta fira que es du a terme a la capital espanyola. Veurem si tècnicament és possible de poder comentar com ha anat aquesta acció promocional. Estem intentant contactar amb ella, veurem què és el que passa finalment, si podem fer aquestes valoracions, si no ho deixaríem pel proper dia, per dilluns, a veure si fos més fàcil la connexió. Doncs m'indiquen que no és possible ara aquesta connexió. Dic que Lloret ha participat en aquest congrés i dilluns en farem les valoracions pertinents, a no ser que al llarg del programa d'avui sigui possible de poder contactar amb ella. Anem amb més temes.
Bon dia, bona hora.
Canviem de tema. S'han obert les inscripcions per assistir a un taller de màrqueting low cost que es farà la setmana que ve, 15 de juny, a Lloret de Mar.
La finalitat és explicar què cal fer per posar en marxa un projecte de negoci, és a dir, ensenyar als emprenedors a crear un bon producte o servei i aconseguir una cartera de clients per tenir un nivell de vendes viable.
Tot això s'assoleix a través d'un seguit de tècniques de màrqueting que no requereixen grans despeses ni tampoc recursos elevats. S'exposaran en aquest taller, l'últim de la temporada. És gratuït, com tots els que ofereix el Servei d'Ocupació Municipal.
El taller de màrqueting low cost anirà a càrrec de Martí Joanola, assessor de màrqueting i consultor en estratègia empresarial. Es farà el proper 15 de juny al Centre Cívic del Rieral de 3 a 5 de la tarda.
I per apuntar-s'hi cal trucar al 972 34 97 15 o bé enviar un correu electrònic a som@lloret.cat. I per ampliar la informació, donem pas a l'Anca.
Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per assistir al taller Marketing Low Cost que es farà el dia 15 de juny a Lloret de Mar. Parlem amb el responsable del taller, Martí Joanola, que ens donarà més detalls. Martí, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns què és el Marketing Low Cost.
Sí, mira, el Marketing Low Cost és intentar planificar estratègies que siguin, doncs, diguéssim, efectives per, en aquest cas, la petita i mitjana empresa, sobretot a partir d'un cost o una inversió mínima.
I com s'ha previst el taller?
Mira, el taller el farem, depenent una mica de la gent que hi hagi, el farem molt dinàmic. Hi haurà una part, diguéssim, d'explicació, bàsicament de com utilitzar una estratègia dintre de lo que és el seu negoci per potenciar, en aquest cas, eines de màrqueting i així, doncs, poder-les aplicar de forma ràpida i, sobretot, de forma efectiva per aconseguir lo que tot empresa busca, que és ventes.
A quin perfil de persones va adreçat?
Sí, en principi, el taller està adreçat, està obert a tothom, però bàsicament entenem que una mica la dinàmica és de que vagi dirigit a el que és perfil de petita i mitjana empresa, pensant tant des d'un comerç fins a alguna empresa del sector industrial o inclús del sector serveis.
Per últim, quin és el secret per iniciar un negoci sense destinar-hi molts diners? Ens pots donar un exemple?
Mira, el secret, sota la meva experiència, és bàsicament tenir una proposta de valor que sigui interessant per un segment de clients. I això és bàsic. Per què? Perquè en qualsevol negoci hi ha d'haver-hi propostes de valor que siguin diferenciadores del que ja hi ha i que hi hagi un grup o un segment de clients disposats a comprar aquesta proposta de valor. Per nosaltres, la unió entre proposta de valor i segment de client és important. I després, arrel d'això, tot el que són els canals de venda, com són, en aquest cas, canals online o canals online o altres vies de comunicació, és de poder fer arribar aquesta proposta de valor en el client final. Un exemple clar, per exemple, el tindríem, imagineu-vos, doncs, una empresa que ven, en aquest cas, no sé, producte agrícola i que vol arribar, doncs, diguéssim, a un client turístic, no? Doncs, per exemple, podem aprofitar una estratègia realitzada a través d'un canal d'hotels rurals per vendre aquest producte.
Martí, Joanola, ja ho tenim. Queda alguna cosa per explicar?
No, en principi ja està.
Doncs gràcies per les teves explicacions.
Que sigui profitós per tothom i que, bueno, i a veure si us animeu a venir en aquest taller.
Gràcies per les teves explicacions, que vagi molt bé el taller.
Molt bé, gràcies.
Bon dia.
Vinga, adéu.
I sembla que ara sí que estem en condicions de poder saludar de nou la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, per parlar d'un congrés a Madrid on Lloret Turisme hi ha assistit i assisteix de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Elisabet Quigan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que ara sí que la sentim bé. Preguntàvem com estava anant aquesta fira. No sé si encara avui durarà, si dura el cap de setmana, tots els detalls que ens en pugui donar.
No, vam començar la Patronat de Turisme Costa Brava a començar dimarts a fer diferents tipus d'accions i ahir al vespre vam tancar amb una acció de producte genèric sol i platja amb un espai diferent i innovador aquí al centre de Madrid. Per tant, la setmana de Costa Brava a Madrid ja es dona per tancada i per part de Lloret ens fem una valoració molt positiva. Hem participat a dues de les accions, dues de les principals accions, una amb el producte de turisme de reunions que ve per la nostra Convention Bureau i l'altra doncs, més de genèric tocant tot tipus de producte com és el sol i platja, el turisme actiu, la bici, etc.
I estan satisfets de com ha anat?
Sí, molt bé. La veritat que ja es va fer una acció molt simple per l'any passat, un darrer de lluny aquí a Madrid, que també era la setmana de Costa Brava a Madrid. Aquest any ha millorat molt i ens ha ampliat molt més les convocatòries dels diferents agents i professionals especialitzats que segur que han tingut bones, que han generat dinàmiques molt dinàmiques. De la manera de funcionar, ho han fet alguna història sobre la raó.
Disculpi, és que ja es talla molt la conversa, hi ha molts problemes de cobertura, no l'acabem de sentir bé el que ens explica. Haurem de deixar la conversa aquí, si de cas deixar-ho per un proper dia, perquè ara mateix aquesta connexió és massa complicada. Ho deixem, anem amb més temes. Tres minuts i seran dos quarts de nou. Exposem un dia més algunes de les propostes que es poden votar en barris i zones de Lloret a fi de millorar l'entorn de la vila. Es tracta dels pressupostos participats, que es poden votar fins al dia 15 de juny en línia o de manera presencial. Avui ens centrem en els projectes de la zona nord, la zona oest i el barri de Can Baell.
La zona nord inclou un seguit d'urbanitzacions situades al nord del terme municipal. Són Lloret Residencial, Creu de Lloret, Les Masies de Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, Els Pinars i Mont Lloret.
Les propostes passen per la rehabilitació de la caseta de vinya situada als equipaments dels Pinars, la construcció d'un parc infantil a Lloret Residencial o la col·locació de tres marquesines a les parades de bus de Montlloret, Lloret Residencial i Creu de Lloret.
Ens desplacem fins a la zona oest, formada pel barri de Fanals, Santa Clotilde, Riera, Can Coll d'Horta, Calabanys, Mas Arbós, Sant Quirze i Saboadella.
Aquí hi ha quatre possibilitats: col·locació de passos a vianants de ressalt o reductors de velocitat en el carrer Macià Domènec, a la cantonada Riu de Plata davant del centre de dia i a la zona de l'hotel Garbí. Canvi d'imatge de la placeta Washington, finalització del tancament del parc infantil Sisquella i la col·locació d'una barana a la part final del camí de la platja de Fanals.
Per acabar, exposem les propostes de Can Baell. Són la col·locació d'un banc a la parada de l'autobús, substitució dels fanals de l'entrada del barri, millores al parc infantil de Sant Cristòfol i condicionament del parc de Sant Cristòfol amb elements de jardineria.
I com hem dit, el termini per votar es tanca el 15 de juny i les votacions dels pressupostos participats es poden fer de dues maneres:
en línia al web de l'Ajuntament o des de l'aplicació Lloret Smart, o bé de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana o IAC a la planta baixa de l'Ajuntament en horari de matí de 10 a 2 o al Centre Cívic del Rieral al matí i també a la tarda.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A un minut i mig per dos quarts obrim plana política per explicar que Carles Puigdemont anunciarà avui al matí, així és previst, en un acte al Palau de la Generalitat, la data i la pregunta del referèndum. Unes hores després, a la tarda, serà Lloret de Mar per assistir a la Convenció Municipalista i al Consell Nacional Ordinari del PDeCAT. Tot plegat es farà avui i també demà a l'Hotel Evènia.
La trobada també comptarà amb l'expresident Artur Mas. La convenció pretén marcar el rumb de les eleccions locals del 2019 i enfilar la fase definitiva de la campanya del referèndum.
El president del PDeCAT a Lloret, Albert Robert, està molt satisfet de comptar amb la plana major del partit aquí a la vila, sobretot tenint en compte que és, segons diu, un moment rellevant pels catalans.
Això ens diuen, representa que aquesta setmana el president Puigdemont farà l'anunci de la convocatòria i la pregunta, i llavors un acte com el que farà ell el divendres, doncs segurament reforçarà el missatge un cop hagi fet ja públic aquesta data i aquesta pregunta, i la premsa segur que estarà molt atent del que digui el president Puigdemont aquí a Lloret.
Albert Rovira ha matisat que es farà la Convenció Municipalista i el Consell Nacional.
La Convenció Municipalista en realitat és una trobada on es fan una mica de xarxa, no?, entre els regidors i càrrecs electes i alcaldes i consellers i diputats, en una trobada on així també ens veiem tots les cares, parlem, compartim experiències i aprenem una mica uns dels altres. El Consell Nacional és aquesta trobada que es fa bimensualment i que entre tots els consellers nacionals que han estat triats mitjançant unes votacions que en el seu dia es van fer, es decideixen normatives, maneres de treballar del partit, estructures, etc.
És la primera vegada que es fa coincidir la Convenció Municipalista i el Consell Nacional del PDeCAT i s'espera que sigui un acte de partit força concorregut.
Segons el programa, Carles Puigdemont hi intervindrà aquesta tarda i Artur Mas ho farà demà dissabte a primera hora del matí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Obrim ara Plana Esportiva, ja que de nou s'espera la destinació a una ocupació elevada per les competicions que coincideixen aquest cap de setmana, a més de l'exhibició del Club Vitri. Hi haurà el trofeu Vila de Lloret de futbol, la cloenda de bàsquet i la prova de resistència per BTTs. Ho expliquem tot plegat.
Comencem amb el bàsquet, perquè rècord de participació al torneig de cloenda, que sumarà més de 1.200 jugadors entre 9 i 16 anys entre els dos caps de setmana de competició. Demà dissabte i diumenge dona el tret de sortida amb les categories premini i mini, on jugaran 700 nens i nenes de 60 equips diferents, mentre que el cap de setmana següent hi haurà 44 equips amb més de 500 jugadors.
Tot plegat, a més, es complementa amb un total de més de 2.000 acompanyants, dels quals més de la meitat s'allotjaran a Lloret. El director de promoció de la Fundació del Bàsquet Català, Jordi Borra, està satisfet que el torneig cada cop vagi a més i que en aquesta quarta edició hagi batut rècords. Un dels atractius, segons ell, és que hi participen els millors equips de Catalunya.
Un torneig en el qual tots els joves, els nens, que hagin estat entrenant durant tot l'any, doncs per què no fer-los un torneig en el qual poguessin despedir-se dels seus companys i enfrontar-se a equips que potser no havíem pensat mai. Com a més ens fixem molt amb el tema del nivell de cada equip, intentem que es juguin diferents a la mateixa categoria, fem subcategories perquè els partits siguin el més iguals possibles. Doncs, bueno, cada any tenim més resposta.
Aquest cap de setmana el torneig comptarà amb 10 pistes de bàsquet distribuïdes entre el pavelló del Molí i la pista exterior, el Pompeu Fabra i el pavelló municipal, mentre que a la carpa de l'escola Pere Torrent s'hi faran també diferents activitats relacionades amb el bàsquet. Aquest dissabte els partits es disputaran de 9 del matí a 8 del vespre de forma ininterrompuda, mentre que diumenge la competició anirà de les 9 a les 3 aproximadament.
Més competicions. El trofeu Vila de Lloret ocuparà els tres camps de futbol del municipi aquest cap de setmana. L'organitza l'agència Travel Sports, que fa més de 4 dècades que du a terme competicions a Lloret. Aquesta en concret arriba a la 8a edició amb un miler de jugadors, la majoria dels quals estaran allotjats a la vila, tal com afirma el director tècnic de l'agència, Isidre Riutort.
Fa 40 anys que venim a Lloret. Com es tracta molt bé, doncs continuem venint. Aquesta és la 8a edició d'aquest torneig Vila de Lloret. Aproximadament tindrem entre uns 1.000 jugadors i uns 1.500 acompanyats. En total, uns 2.500, més o menys. Tenim, la majoria són equips espanyols, però també tenim equips de França. I d'aquí d'Espanya doncs, tenim les comunitats de Girona, Barcelona i La Rioja.
El trofeu Vila de Lloret es juga demà dissabte i diumenge entre el camp de futbol municipal, el camp del Molí i el de les pistes d'atletisme.
Seguim en Plana Esportiva. Lloret de Mar acull aquest dissabte la primera prova de resistència de bicicletes tot terreny o BTT.
L'organitza la penya ciclista i el seu president, Raúl Gallego, ha explicat que la prova planteja el repte de fer un recorregut força dur d'uns 3 quilòmetres, tot i així matisa que es pot fer individual, en parelles o en grups de 3.
El circuit es farà a la zona del passeig de Cúller i serà circular.
Este recorrido empezará donde estará ubicado ahora la policía local, en el paseo de Cúller. Es un circuito muy revirado, un circuito lleno de curriols, con tres puntos en los que los corredores podrán adelantar, pero sí que es un circuito estrecho, divertido, de 55 metros de desnivel, i nada, tindran que sufrir un poco.
Tot i que recomana als participants que hagin entrenat amb la bicicleta, la prova és apta per a persones des de 14 anys fins als 60 aproximadament. Les inscripcions ja estan tancades i participaran un total de 82 ciclistes, entre tots ells només una noia.
I acabem amb el Festival de Gimnàstica Rítmica del Club Vitri amb 35 nenes. Tenen entre 5 i 14 anys i formen part dels grups d'iniciació i competició.
Plegades oferiran el festival de fi de curs davant de les seves famílies. L'activitat es desenvoluparà al pavelló del Molí. Ens en parla Luda Gugonska del Club Vitri.
És final del curso, hacemos festival del nostre club. És para los padres, para las niñas que traen en nuestro club, para enseñar los padres que los o que las niñas aprendieron durante año, y un control para todas, para mí como entrenadora que necesita trabajar más, y para las niñas que hace final del curso, he hecho muy buen trabajo, y los padres tienen que ver que aprender a sus niñas.
El Festival de Fi de Curs de Rítmica del Club Vitri arriba aquest diumenge al pavelló del Molí a partir de les 5 de la tarda. Ara mateix passen 5 minuts de 8:45. Sintonia del temps, el bon dia, bona hora, i el que fem ara és donar pas a Miquel Bernis perquè ens expliqui com es presenta el dia i també el cap de setmana. I Miquel, tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El front que ens està creuant a hores d'ara és una mica més actiu del que semblava i de fet ha deixat ruixats en diferents comarques, tant interiors com també de la costa, tot i que al voltant de la selva han estat només algunes gotes, en altres sectors del sud sí que ha plogut amb més ganes. Esperem que aquest front passi bastant ràpid i que avui el que quedi siguin bandes de núvols prims, cel enterbolit durant bona part de la jornada, però amb núvols força menys espessos. De cara als dies vinents, el sol predominarà. Aquest cap de setmana el temps serà molt estable i bàsicament assolellat. Encara quedaran algunes bandes de núvols, en tot cas, aquest dissabte. I tampoc l'inici de la setmana que ve es presenta amb complicacions en el temps. Estarem pendents sobretot de la calor, una calor que anirà clarament a més aquests pròxims dies. La temperatura no es dispararà especialment a prop de mar, a la selva marítima, però sí que anirà augmentant cada cop més la xafogor, temperatures de sensació que aquest cap de setmana superaran els 30 graus i que podrien encara disparar-se més en l'inici de la setmana que ve, sobretot entre dilluns i dimecres, dies en què a l'interior de la selva el termòmetre es podria costar els 30 graus, i a prop de mar, tot i que no arribi als 30, la sensació de mes de juliol i de ple estiu també serà important. Per tant, calorada de juliol, de ple estiu, de cara a aquests pròxims dies, sobretot a partir de diumenge i també en els primers dies de la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Estarem preparats per tot plegat. I ara mateix la temperatura és de 19 graus i la humitat al 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La imatge del president Puigdemont rebent l'equip del Girona ahir, amb orgull de país, diu Carles Puigdemont, doncs és notícia destacada tant al diari de Girona com al Punt, amb una imatge del moment en què el Girona li va fer entrega d'una samarreta de l'equip on s'hi llegeix Puigdemont i hi ha el número 1. Diu que Carles Puigdemont rep el Girona al Palau de la Generalitat, orgull de país. Puigdemont rep l'equip i enlloa la gesta. També es fa ressò el diari de Girona que el club ultima el fitxatge del porter Gorka Iraizoz per jugar a primera. El veterà futbolista fins ara a l'Atlètic Club era ahir a Girona. Hem explicat aquí al Bon Dia Bon Hora que el Girona ara està preparant la plantilla per l'any que ve i el director tècnic ha anunciat que la intenció és fitxar uns 10 jugadors i entre ells hi ha la possibilitat que un sigui el lloretenc Marc Muniesa, amb qui el club està en negociacions. D'altra banda, el diari de Girona també es fa ressò de manera destacada de la possibilitat de fer negoci amb el menjador escolar que revolta les famílies. La Federació d'Associacions de Pares de Catalunya vol que Ensenyament assumeixi la gestió directa del servei i recollirà signatures perquè sigui gratuït. D'altra banda, el Tribunal Constitucional declara nul·la l'amnistia fiscal de Montoro. La decisió que es va prendre l'any 2012 no afectarà les regularitzacions tributàries que ja hagin esdevingut fermes. Ho explica el diari de Girona i és notícia pràcticament tota la premsa, si no tota. Una notícia que comparteixen Diari de Girona i Punt és que Brugada acusa els polítics gironins de tenir un complex d'inferioritat. El cardiòleg del Trueta els demana que reclamin l'hospital de referència que pertoca a la regió sanitària de Girona. I ens quedem a la portada del Punt, on també llegim que a Roses hi ha una crida contra els venedors furtius de peix. Sobre medi ambient, a Blanes faran un pla per recuperar el delta de la Tordera. I finalment, el diari El Punt es fa ressò del suport per afrontar la vida després del càncer. Un estudi posa en relleu la falta d'ajut per tornar a la rutina diària. Els pacients lamenten la falta d'informació i el poc acompanyament, i en aquest sentit l'Associació Espanyola contra el Càncer ha posat en marxa un servei d'assessorament mèdic.
Unanimitat de continguts als principals diaris del país. El País diu justament el Constitucional falla que l'amnistia va avalar el frau fiscal. Pel que fa al periòdico, amnistia il·legal. La Razón copa Montoro, el Tribunal Constitucional tomba l'amnistia fiscal de 2012, Diari Ara, l'amnistia fiscal de Montoro inconstitucional, i La Vanguardia, el Constitucional anul·la i desacredita l'amnistia fiscal.
I altres notícies també que són avui molt destacades, potser la que comparteix protagonisme amb el tema de l'amnistia és la forta patacada dels conservadors britànics, que han quedat lluny de la majoria absoluta. El partit de la primera ministra Theresa May ha perdut 11 diputats i queda lluny dels 326 que marquen la majoria absoluta. Aquí a casa, els sindicats del metro rebutgen la proposta de mediació de treball. Per tant, el comitè d'empresa ha decidit mantenir les aturades. També en l'àmbit de la mobilitat, els autobusos de Madrid fan una campanya contra l'eixarrencament. El motiu és que algunes persones, quan s'asseuen, obren tant les cames que arriben a envair l'espai de qui tenen al costat. Espanya està a la cua en l'aplicació de mesures contra la corrupció judicial. Ha incomplert el 75% de les recomanacions fetes pel grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa. A Barcelona es començarà a restringir el trànsit per contaminació elevada al desembre. I anem a Badalona, on hi ha 13 escorcolls en una macrooperació contra el frau de productes xinesos. També és notícia, i aquesta amb un somriure, que la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma estan entre les 200 millors universitats del món, segons el rànquing QS World University. I finalment, en esports, en futbol sala, el Barça ha pres el factor pista al Movistar Inter en el primer partit de la final de Lliga.
Els diaris parlen de Lloret.
No en parlen directament, però sí que volem dir que si us interessa la pel·lícula Pàtria, que avui s'estrena en una cinquantena de sales, també una de les sales és aquí a Lloret de Mar, i el Diari de Girona, a la pàgina 40, n'ofereix un petit reportatge d'aquesta pel·lícula, destacant això, que s'estrena en una cinquantena de sales i una d'elles és la que hi ha al Teatre de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Déjà Vu Films i Capanell de Films presenten una pel·lícula de Joan Franc Xaransonet. La primera pel·lícula èpica catalana de la història. Una història que parla dels mateixos orígens del nom de Catalunya. Una matinada del segle XV arriba un carruatge al monestir de Sant Llorenç. Un il·lustre i ancià noble, anomenat Climent de Vallcebre, arriba a la comunitat benedictina per passar els seus últims dies de vida en companyia d'un vell amic, l'abat Pons.
I tot el que fa a vos, us garanteixo, estimat amic, que aquí hi trobareu una figuina pels vostres dies.
Les gestes d'Otger Català seran transmeses oralment per part de Climent a un monjo anomenat Pere Tomic. Aquestes aventures apareixen a l'obra Històries e conquestes dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona i són el primer referent escrit conegut sobre la llegenda del segle VIII, on Otger arriba a les terres catalanes i es guareix en una cova les ferides d'una batalla als sarraïns.
Parlem de bruixeria. Llengües paganes i coses rituals en una cova.
Cinema d'aventures que et portarà a l'origen de Catalunya. Paral·lelament descobrim les històries personals dels nou cavallers que es van reunir i conjurar amb ell per lluitar fins a la mort per la terra que els havia vist néixer.
Lluitarem ara per una terra lliure. Lluitarem fins a la mort.
Per la terra!
sembrarem aquesta terra de llibertat!
Abderrahman. Abderrahman era un emir conegut per la seva ambició.
La ilaha illallah!
La ilaha illallah!
Pàtria són les nostres arrels, els nostres orígens, la nostra identitat. Amb Boris Ruiz, Miquel Sitjà, Miquel Gelabert, Àngels Bassas, Joan Massatkleiner, Joan Frank Xaransonet i Ali Elaziz. Pàtria, la llegenda d'Otger Català i els nou barons de la fama. Estrena en cinemes el 9 de juny.
Per tant, avui, 9:15, el que acabem d'escoltar és el tràiler de Pàtria, que ja ho hem dit, és la primera pel·lícula èpica catalana que avui s'estrena en una cinquantena de sales de cinema i entre elles hi ha la que hi ha al Teatre de Lloret de Mar.
Pàtria explica els orígens de Catalunya i en concret narra la llegenda d'Otger de Català. Les seves gestes i aventures, situades al segle VIII, són transmeses oralment a un monjo 700 anys després. Per aquest motiu, el film va endavant i endarrere en els segles.
Pàtria s'ha rodat al Berguedà, al Solsonès i Empordà. El repartiment l'encapçala Miquel Sitjà, que encarna l'heroi Otger de Català.
Una experiència meravellosa. És un autèntic plaer. És molt gratificant. Jo crec que qualsevol actor del món desitja sempre que en algun moment de la seva carrera li posin un espàs a les mans i li deixin matar gent. Aquesta és la gran sort que jo he tingut, que he pogut fer realitat un somni al costat d'un gran amic meu, el director d'aquesta pel·lícula, en Joan Frank, i que he pogut fer doncs, el personatge aquest una miqueta doncs, de l'heroi, no? De l'heroi aquest que és el líder, que arrossega tantíssima gent.
Pàtria ha rebut el guardó com a millor film de parla no anglesa al Festival Internacional de Niça, a França. Va tenir dues nominacions més dins la mateixa categoria, a millor director i actor protagonista.
L'estrena aquesta nit al Teatre de Lloret va a càrrec de l'associació Espai Setè Art, que l'ha coproduït. S'hi esperen el director i els principals intèrprets. El passi començarà a 9:45 de la nit.
Encara hi ha entrades disponibles al preu de 6 euros. S'han de comprar al Disc Club o bé també a la taquilla. Pàtria es projectarà de nou a Lloret dilluns i dimarts vinent.
Ha parlat amb l'artífex de la pel·lícula La Rosa.
Volem saber més detalls d'aquesta pel·lícula. Parlem amb el seu director, que és Joan Frank Xaransonet. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un cop feta i vista en pantalla gran, quina sensació té en Pàtria?
Doncs una sensació magnífica. Ja després de les dues preestrenes i d'haver fet sobretot el recorregut que vam fer pel Festival de Niça, on vam tindre la sort de guanyar el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa al Festival Internacional de Niça, després de projectar-la al Festival de Cannes dins de la secció Marxa du Film, escollida per Catalan Films, amb més de 8 pel·lícules com són Incerta Glòria, Estiu del 93, després d'inaugurar el FICCAT i després de les dues preestrenes multitudinàries de Barcelona, ja podem dir que més de 2.000 persones l'han vist, i estem molt contents de la resposta del públic, sobretot tant internacional com català. Està fent una resposta increïble, la gent surt emocionada de la pel·lícula i sobretot surt entenent el missatge, que és una pel·lícula que parla molt de respecte, però que parla d'arrels, d'orígens i d'identitat catalana, amb grans metàfores que podrien ser extrapolades a dia d'avui, no? I que podríem estar escoltant en el Parlament.
De fet, li volíem preguntar, no?, això de que és un film que reivindica la identitat nacional, li dona un punt de vista èpic. El timing no pot ser més adient.
El timing no pot ser més adient i crec que, a més, no estava previst, però sortirà el mateix dia de l'elecció del referèndum. És un cap de setmana important per tots els catalans. Jo demano a tothom que aprofitin aquest moment, que aprofitin i que sobretot es donin el nostre, tot el seu suport i recolzament. Aquest cap de setmana sortirem a més de 52 sales, que per una pel·lícula que ha sigut autofinançada sense subvencions oficials, sense ajudes, i també autodistribuïda, però que hem tingut la millor de totes les subvencions, que va ser una campanya també de micromecenatge on tota la ciutadania es va recolzar. És un gran moment perquè tots els catalans surtin de sota les pedres, vagin a veure pàtria, vagin i tots junts construïm un nou país. Òbviament que pàtria té una metàfora molt clara. Ens hem anat un segle on no volíem faltar el respecte a ningú, que és el segle VIII, a través de la llegenda d'Otger Català, que és la llegenda que ens porta a l'origen del nom de Catalunya. Realment aquesta llegenda ens porta cap a això a través del cavaller Otger de Català, un cavaller got que provenia de l'Aquitània i que va creuar els Pirineus intentant foragitar i lluitant contra els sarraïns. Aquest cavaller i aquesta llegenda és molt maca, a mi me la va explicar la meva àvia davant la llar de foc quan jo tenia 9 anys a l'Alt Empordà, a un petit poble que es diu la Vall de la Santa Creu, que està just a sota del monestir de Sant Pere de Rodes, i és una llegenda que explica com aquest cavaller és malferit i la Mare Terra catalana l'acull, el cuida a través de la llet d'una cabra i a través d'un gos llebrer, i li fa un regal, que és el cor de l'Albada. Aquest cor, Otger l'ha de fer tocar des del turó més alt de tota Catalunya, i quan el fa sonar, els 9 cavallers més purs catalans l'escolten, s'alien, s'agrupen amb ell i fan un jurament de fidelitat per intentar reconquerir i sobretot l'espai i per intentar donar una pàtria i crear un país. Per què el títol de pàtria? Que a vegades està aixecant controvèrsies. Perquè Otger, d'arrels godes germàniques, vol dir en català el pare de la pàtria. I també perquè estem en ple segle XXI i si mirem la definició de la paraula pàtria, no vol dir res més que el lloc d'on és algú, el lloc on et sents a gust, el lloc d'origen d'algú. I és una paraula molt maca que la podem utilitzar en llibertat. Aquesta pel·lícula parla de llibertat i té una metàfora molt clara. Si nou cavallers en el segle VIII van ser capaços de foragitar l'opressor, què no podem fer milions de catalans, com estem fent des de fa 6 anys, sortint al carrer, això sí, des del diàleg i el civisme, per aconseguir el futur i el destí que mereix el nostre país en llibertat.
Joan Franc Xaransonet, director de Pàtria, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molta sort amb l'estrena.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i a tot Lloret de Mar i a tota Catalunya. Primer estarà Miquel Sitxart i jo primer estaré a Girona. Demà hi ha estrenes simultànies de tota Catalunya i moltes ganes d'abraçar-vos a tots els catalans. Sortiu de sota les pedres, recolzeu la pel·lícula Pàtria, una pel·lícula que s'ha fet per aixecar-nos tots junts com a país.
Doncs queda dit. Joan Franc, moltes gràcies.
A vosaltres, de tot cor.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts per les 9 i el teatre acull avui aquesta estrena de Pàtria, però també aquest cap de setmana acull teatre. Es posa punt i final a l'aula de teatre per adults amb les habituals representacions de clausura. Dissabte hi haurà L'Estrany, que adapta la novel·la d'Albert Camus, i diumenge hi haurà El malalt imaginari de Molière. En parlem de tot plegat avui aquí a la ràdio. Dic que encara queden algunes entrades que són gratuïtes, però s'ha de recollir invitació al mateix teatre en horari de matí de 10 a 2. I tenim aquí per parlar-ne als estudis de la ràdio alguns professors i també algunes alumnes. Són Paco Moreno, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim l'Albert Montaner, bon dia.
Bon dia.
I la Cristina Catalán, bon
dia.
Hola. Representant els professors. I d'alumnes tenim a la Montse Sala, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Laia Barberà. Laia, bon dia.
Bon dia.
Doncs el fet que hi hagi dues noies vol dir que hi ha més alumnes femenines o no té res a veure?
Allà va la cosa.
Sí? Són més noies que nois?
Home, el tant per cent, no? Jo diria que és un 75% de dones i un 25% d'homes a les aules.
Sempre passa això?
Normalment al teatre hi ha moltes dones.
Sí, sempre són... Bueno, hi ha més número de noies que de nois.
Doncs almenys el percentatge canvia en el professorat, veiem. En tot cas, què és el que s'ha preparat per aquest cap de setmana? Comencem parlant, Albert, amb tu mateix. T'encarregues del grup que farà L'Estrany d'Albert Camus?
Sí, exacte. És una adaptació lliure de la novel·la que bueno, de fet és un escrit que jo tenia de fa uns anys i vaig creure adequat per fer-lo amb el grup que tenim aquest, i bueno, ens hem endinsat dintre de la història d'aquest petit univers i l'hem anat desenvolupant fins a formar finalment el que és el taller i bé, la presentació del punt en el qual tenim l'obra ara.
I per què creies que era adequat, que té l'estrany, que el faci interessant i interessant per aquest grup?
Bueno, té una cosa que jo, per exemple, quan la vaig llegir ja vaig veure que era una obra molt, molt teatral i vaig veure moltes possibilitats. Després també, a modo de casualitat, es va escriure el 42, o sigui, fa 75 anys exactes que es va escriure, doncs així també tenim un altre motiu d'efemèride i motius n'hi ha molts, també. És una obra que parla del Mediterrani, el sentit que és propera, és europea, és de fa uns anys, però bueno, és també per veure de diferències de què passava aleshores, què passa ara, i ficar una mica el mirall en aquest sentit. D'això ben bé no es parla, però bueno, són coses que després paral·lelament van passant durant l'obra.
Uh-huh. I l'argument una mica de l'estrany per...
Una petita sinopsi seria doncs un home que li passen dues circumstàncies molt importants de la vida i hem de veure com les afronta siguent una persona que no segueix els cànons establerts a la societat d'avui en dia.
Uh-huh. Doncs aquesta és l'obra que es podrà veure demà dissabte a les 9 de la nit i diumenge és el torn del Malalt Imaginari de Molière. En vam parlar ja aquí a la ràdio, però Paco Moreno, que ets el professor responsable d'aquest grup,
i la Cristina. Aquí al costat. Doncs mira, nosaltres aquest any hem escollit el Malalt Imaginari perquè portàvem una ratxa, fa dos anys vam fer un clàssic grec, després l'any passat vam fer La Ronda d'Arthur
Schindler,
que mai me surt, i bueno, vam pensar que ens tocava fer una comèdia i per això hem escollit Molière, que és un, diguéssim, està anomenat el pare de la comèdia francesa, i bueno, la sinopsis de l'obra ja ho diu quasi el títol, El malalt imaginari. És la història d'Argan, d'un pare que vol casar la seva filla amb un metge perquè ell és hipocondríac i vol tenir de molt a prop a un metge, i al final quasi que acaba sent ell un metge, no, Cristina?
No ho sé.
Cristina, cal afegir alguna cosa a l'explicació que ha fet en Paco?
Bueno, els nostres alumnes de teatre sempre ballen cada any. Des que soc jo als grups sí que sempre fan almenys una coreografia o dues, i aquesta també és molt interessant. A més, jo crec que és un bon punt de partida, la primera coreografia, que és just començar, i ho han treballat força bé, estan acostumades ja a ballar. Els hi costa.
Perquè és un grup repetidor, diguéssim, que ja havia fet teatre prèviament.
I ja em sembla que tres alumnes dels 10 o 11 que tenim al nostre grup que ja són veterans en aquest sentit.
Normalment a cada grup hi ha repetidors, és a dir, el que fem
val,
és
no es
barrejar.
Es barreja, va.
Sí, intentem barrejar una mica perquè hi hagi una mica de tot i així s'ajuden entre ells.
Uh-huh. Doncs parlem ara amb les alumnes. Expliqueu-nos una mica què és el que s'aprèn en aquestes aules municipals de teatre, què és el que aneu fent al llarg de les classes.
Doncs bé, a veure, és que clar, també depèn molt de l'obra que es treballi en el moment, però bueno, suposo que com a tots els tallers que versen al voltant del teatre, aprens una miqueta a ser un no tu, que realment és l'interessant, no, de tot això. I després, doncs això, cada any ens queda una miqueta de tots els personatges que anem fent, del propi i dels companys. I això, acabes amb un ambient diferent. Aquest any acabarem, espero, amb un ambient de comèdia, entre risses i jajajas, perquè ja vam tenir bastant de drama i, bueno, sí, això.
I què, Montse, tu t'hem vist en visites teatralitzades en més d'una ocasió. A partir d'aquí et va néixer el coquet, diguéssim, per fer tallers de teatre? Ja havies fet tallers de teatre?
No, teatre no n'havia fet mai. I ho de les visites guiades doncs, va ser com una mica casual o que t'hi trobes. No? Llavors, a partir d'aquí, doncs sí, era una cosa que era divertida i llavors... doncs, aprofundir una mica més.
Uh-huh. I, Laia, en el teu cas, què diries? Que, què t'ha portat el fet de participar a l'aula? Per què animaries a la gent a apuntar-s'hi?
Sí, sí, tant, els animo. Jo sóc repetidora també de fa uns quants anys i, de fet, bueno, cada any disfruto més. I és això, també t'emportes cada any un trosset del petit personatge que has fet, a part d'emportar-te el record del personatge en si, t'emportes el record de la història que hem format entre tots els que hem participat en aquell taller. I la veritat és que el record és bonic. Uh-huh. I això t'anima a l'any següent a tenir les ganes per tornar a formar part d'aquest grup.
I alguna vegada de les aules han sortit companyies, més d'una ocasió. Uh-huh. No sé si s'ha plantejat o us ho heu plantejat vosaltres, o us agrada més el format taller, que et vagin ensenyant coses i...
La veritat és que jo no me l'he plantejat. L'altre sí que sé que companyes amb les quals vaig participar ja fa uns anys, unes quantes van formar part d'una associació i estan representant una obra. Però la veritat és que no m'ho he plantejat mai seriosament. Com ja disfruto prou amb això, no m'ho he plantejat. Uh-huh. Ves a saber.
En tot cas, repetireu l'any que ve un altre cop a l'aula?
Segurament, si sobrevivim d'aquest cap de setmana, segurament sí.
Sí, sí.
Les dues esteu amb el Malalt Imaginari?
No. Jo estic amb l'altre grup, jo estic amb el grup de l'Albert i bueno, participo a l'obra de l'Estrany.
I què diríeu a la gent perquè s'animi a venir a veure una i altra representació?
Home, jo crec que tant una proposta com l'altra són molt interessants, la veritat. Són molt diferents una de l'altra, que això també les fa més sorprenents, clar, no? I són interessants. La veritat, val la pena venir-les a veure perquè són històries... no sé com dir-ho.
La vostra encara no l'he vist, bueno, però vull dir, la nostra, la cosa és que la gent vingui si té ganes de riure, de passar una estona distesa. És una cosa molt dinàmica, molt de moviment. I això, un entreteniment, passar-ho bé.
I les propostes que fa la Cristina d'incloure un ball sempre a representació...
Horrorós. No, és broma, és una cosa que agilitza molt i li dona un tempo a les obres, doncs que, bueno, a vegades nosaltres pequem de que som una mica remolons, no? I això, doncs, la veritat que ens ho salva moltes vegades, per no dir... sempre.
T'has ganat el desayuno, Montse.
Doncs tothom convidat a anar a veure aquestes dues representacions. Recordem l'Estrany dissabte a les 9 de la nit i el Malalt Imaginari diumenge a les 7 de la tarda. Cal afegir alguna cosa, professors?
Que encara queden entrades.
Poques, però...
Sisplau, mares, pares, tiets, cosins, veïns, companys de feina, tot,
gent
sisplau.
Gent que li agradi el teatre i vulgui passar una bona estona, doncs cap allà estan convidats.
Doncs tothom convidat, moltíssimes gràcies a tots cinc per haver passat per la ràdio i molta sort, esperem que vagin molt bé les dues representacions.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos minuts passen ara de les 9 del matí. Abans de posar punt i final, volem explicar-vos una altra cosa, i és que el Club Marina Casinet ens fa dues propostes, que és una per aquest vespre sobre Pep Ventura, que és creador de la Sardana Llarga, a càrrec de la musicòloga Anna Costal, i d'altra és una excursió demà al barri vell de Girona.
A la capital gironina aquest dissabte es visitarà la Casa Masó, la Casa Pastors, per veure l'exposició de Felip Aguilar i finalment l'església de Sant Feliu. L'excursió s'acabarà amb un dinar al Col·legi d'Arquitectes.
Saludem al president del Casinet, Joan Domènech, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de la xerrada que es fa avui sobre Pep Ventura, dèiem que és creador de la Sardana Llarga, però se celebra també, hem de dir, el seu naixement. Qui va ser? Què n'hem de destacar?
El segon centenari, que jo, en la fulla que vaig enviar informativa, em vaig saltar la paraula segon i, esclar, ara he pensat, home, això s'ha de precisar, perquè si no semblaria que Pep Ventura va néixer el 1917 i va néixer el 1817 i va morir el 1875.
Doncs en prenem nota.
Ventura, doncs, home, és un referent en la creació de la sardana. Abans era una mena de contrapàs, va evolucionar amb el temps, va incorporar-hi instruments diferents fins a constituir pràcticament la cobla com és avui dia. Per tant, és un moment d'inflexió de l'assemblea, que era un ball d'una manera determinada molt secundària, podríem dir, un ball molt secundari, en canvi, que va passar a ser un ball destacat la dansa nacional de Catalunya amb el temps. Per tant, com que s'esdevé ara aquest segon centenari, doncs val la pena una mica puntualitzar això, també puntualitzar o en tot cas xafardejar una sèrie de coses de la setmana d'aquell temps, perquè també a vegades ha caigut en el mite d'imaginar una cosa així amb tota puresa, de vinguda de Grècia, que tots ens donem les mans i tal i qual, i bé, en moments determinats la sardana estava imbuïda per la política del moment i la feien servir uns i altres carlins i liberals segons les seves conveniències per divertir-se en les seves festes, i per tant no era exclusivament tampoc de ningú i s'adaptava a tot, i el començament era molt poc catalanista, per dir-ho entre cometes, en el sentit de que s'agafaven melodies de les òperes italianes, el mateix Fem Ventura ho feia, i és fins després que es va recomanar, doncs, que anés siguent més racial, més propi d'aquí, que tingués les melodies ben de casa, i per tant és un moment interessant per recordar-ho, això, ara que fa aquests 200 anys del naixement de Pep Ventura. Hi va haver algú dels que venen habitualment a les conferències que ho va demanar, i per tant doncs nosaltres a temps el que ens demanàvem ens vàrem moure perquè vingués l'Anna Costal, que és una musicòloga i a més és instrumentista de tenor, ella toca a la Cobla Gondaulesa de Montserrat, professora també a Barcelona en l'ESMUC, i per tant crec que ens ho pot explicar amb uns aires nous interessants.
Doncs tothom convidat a aquesta xerrada a les 8 del vespre a la seu del Club Marina Casiner.
No, aquesta vegada és a 8:15.
Ah, correcte, per no coincidir amb el sopar.
Avui hi ha overbooking aquí a la tarda, Lloret, a les 6, la presentació del Cesc Món a l'Ajuntament i del llegat de l'Esteve Fàbregas, de la documentació que passa a l'arxiu. A 8:15 la nostra conferència al Casinet, i a 9:15 la festa de Sant Telm, del Conferent de Sant Telm, i com que n'hi ha, que hem de ser els tres llocs, ens hem de compaginar.
Certa, ens ho comentava fa uns dies el patró major de Sant Telm, Agustí Blanc, que s'havia canviat una mica els horaris per aquest fet, i demà excursió a veure el Barri Vell de Girona.
Sí, una conseqüència una mica de la conferència que vàrem fer fa unes setmanes, que va venir Pere Freixes i va explicar doncs l'església de Sant Feliu, que ara ha sortit un llibre doncs molt interessant, i el motiu d'això va semblar que seria important que la gent ho coneixés. A més, la catedral i Sant Feliu de Girona són dos punts de referència que tothom els coneix, però no amb la profunditat, a vegades, a veure, profunditat relativa, en què doncs val la pena que coneixem les coses. I aleshores també fa uns mesos vàrem parlar arrel de l'aparició d'un llibre sobre el noucentisme, doncs, de la Casa Masó de Girona, que és noucentista i que va ser llegada a la ciutat per en Narcís Jordi Aragó, que ell i la seva dona eren els últims que hi havien viscut i van morir fa relativament poc, i aleshores es va semblar que ho podíem lligar. Anem una mica així també aquell dia cronometrats, perquè comencem a fer a la Casa Masó, si hi ha d'entrar 10 persones, per tant, com que som 30 i tants, doncs com mínim fem 3 torns a partir de 11:15 del matí, per acabar 12:15, llavors 12:15 visitarem Sant Feliu i després anirem a dinar. I entretant, mentre uns estan a la Casa Masó, els altres estaran a la Casa Pastors, que hi ha una exposició de Fidel Aguilar, que era un escultor gironí, que també seguia les línies del noucentisme i que per tant hi encaixa bé. I aquesta serà l'última sortida i l'última activitat que farem aquest any. Bé, ara ja el juliol, el 7 de juliol, tindrem concert de jazz al passeig, però això ja és l'activitat que diguem de l'estiu. L'altre ja haurem acabat el nostre curs entre cometes i fins l'any que ve, si Déu vol.
Doncs fins l'any que ve també ens en seguirem fent ressò aquí a la ràdio, però de moment que vagin molt bé aquestes dues activitats de cloenda de temporada al Club Marina Casinet. Joan Domènech, president de l'entitat, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres una vegada més. Adéu.
I us deixem, són les 9:09. Moltíssimes gràcies i que passeu molt bon cap de setmana.